Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Doncs 10 són els minuts que passen de les 10 del matí, ho comentava en Vicenç, recuperem aquest espai periòdic que la temporada passada vam tenir amb la gent de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de Sitges, amb la gent de la UAC, amb l'Andrea Peinado. Andrea, bon dia.
Hola, molt bon dia.
I aquesta temporada, aquest espai, que més o menys doncs, tindrem aquí cada mes, ens centrarem en aspectes concrets, allò en consells per la gent que necessiti fer una determinada gestió davant d'un fet vital, davant de l'Ajuntament. Què he de fer si... I què és la primera de les coses que ha de fer una persona quan no està a Sitges i arriba a Sitges? Empadronar-se. Això fa 2.000 anys ja ho feien, eh? Allò de Herodes que buscava els nens, i això era pel padró. I això 2.000 anys més tard continua, no?
Exacte. Continua i continua ben viu. I més en un municipi com Sitges, on hi ha molt de moviment, no només perquè s'estigui construint cap aquí o cap allà, sinó perquè és un municipi que està molt a prop de Barcelona i, per tant, permet que les famílies tinguin una vida de poble, entre cometes, en un lloc tan, en un mar tan incomparable com és Sitges.
Primera pregunta. És obligatori empadronar-se?
A veure, l'empadronament és... el requisit per poder accedir als serveis públics. Vale? Els serveis públics no són infinits, són finits. Aleshores, per poder accedir al metge, a l'escola, a beneficis fiscals en l'estacionament, per exemple, ara que sortim de l'estiu i que és un tema que preocupa molt els sitgetans, allò, però per què no trobo aparcament? Per què no puc estacionar amb la tarifa reduïda? És un requisit, és obligatori, és necessari. Una persona que està dintre del sistema necessita poder accedir als serveis públics. Potser quan té 18 anys no n'és conscient perquè els seus pares ja d'herència, ja, encara que ell no ho sàpiga, arriba a la majoria d'edat, però ell ja forma part d'una comunitat i, per tant, la seva vida, com bé has apuntat, els fets vitals que acompanyaran a una persona al llarg de la seva vida, comencen tots per poder accedir a serveis públics. Com accedeixo? Estic empadronat o no estic empadronat? Si no estic empadronat, tindré altres beneficis, però si estic empadronat, ja entres dintre del riu de poder accedir a això, al menys a l'escola.
Tots hem d'estar empadronats en algun lloc?
Sí. No existeix... Tothom que vulgui formar part del sistema i, per tant, accedir als serveis públics, que també hi ha persones que no volen i estan en el seu dret, has d'estar empadronat per poder això, entrar dintre del circuit dels serveis. Si no ho vols estar, estàs fora del sistema i tens tot el dret. Sí, esclar, però després, quan arribis a 18 anys, és molt fàcil estar fora del sistema. A 40, 50, 60, cada vegada és més difícil, és més complicat. Sí que és veritat.
És a dir, no hi ha una obligatorietat legal d'estar empadronat. És mera curiositat, perquè entenc que el 99,99% de les persones ho estan.
Exacte. Si tinguéssim una societat on donés altres vies alternatives, però és que no hi ha altres vies. Quan tu et poses malalt, t'atendran sempre a urgències, estiguis o no estiguis empadronat. Però si tu tens un metge, per tenir un metge de capçalera, o el teu historial clínic, que és interessant i que és important que tinguis una vida sanitària controlada perquè t'arribaran els avisos en funció de l'edat que tens. Vull dir, al final, tot aquest sistema comença amb l'empadronament perquè són dades, clar, evidentment. I és el que tu deies, abans, quan no hi existia administració electrònica, ni les OACs, ni res de tot això, sempre hi havia els agents censals que passaven per les cases dels nostres pares amb uns fulls enormes on posaven les dades obligatòries i anaven omplint el nom del nen, de la nena, quan va néixer, per entrar dintre d'un sistema de control, d'estabilitzar la població. El més important ara per un municipi és saber quants ciutadans i quines són les seves tipologies.
De, per tal gent... de poder dimensionar posteriorment els serveis que s'han de prestar.
Exacte, vull dir, serveix per això, però si tu vols accedir a serveis públics, insisteixo, a 18 anys tu no n'ets conscient perquè ja vas amb l'herència que t'han posat, ja t'han posat el xip, estàs dintre d'un sistema, però tindràs 25, en tindràs 30, tindràs parella, no en tindràs, tindràs una enfermetat, bueno, tot aquest... tota aquesta xarxa pública comença amb l'empadronament.
Per tant, de la mateixa manera que no és obligatori, però sí extremadament recomanable empadronar-se, és molt recomanable també empadronar-se al lloc on resideixes.
És, perquè, clar, aquesta sí que és l'obligació.
D'acord.
Això sí que és, o sigui, jo no em puc empadronar allà on vulgui. El que diu la normativa és jo m'empadrono allà on visc, allà on tinc el llit, els fogons...
Correcte, però si jo estic visquent a Sant Pere de Ribes i passo a residir a Sitges, jo estic empadronat a Sant Pere de Ribes. Fins que no ho comuniqui a Sitges...
Seguiràs a Sant Pere de Ribes.
Encara que estigui vivint a Sitges.
Clar.
Però no, no podré gaudir dels beneficis...
Exacte,
val.
Exacte. Tindràs els beneficis de persona empadronada en un altre municipi, correcte, en aquest cas Sant Pere de Ribes. Però si tu vols gaudir dels beneficis de Sitges, hauràs de fer l'alta de residència un altre cop en aquest municipi.
Correcte.
Necessitem una sèrie de documentació. És important això que has dit. La gent s'empadrona allà on viu.
I, per tant, quins són aquests requisits per poder demostrar que jo visc on visc?
D'entrada, tu t'identifiques. En aquest moment, això és important també que la gent ho sàpiga, per un sistema operatiu que de moment no ens ho permet, l'empadronament és presencial. Vale? No existeix la fórmula de demanar-ho telemàticament. Per què? Perquè no podem comprovar en aquest moment la identitat de totes les persones. Aleshores, la documentació sempre és la mateixa, és una fórmula, són les instruccions que rebem tots els ajuntaments per part de l'Institut Nacional d'Estadística del Govern Espanyol. Necessitem que la persona acrediti amb el seu document d'identitat qui és, perquè hi ha les seves dades d'afiliació, i necessitem que ens digui visc en aquest domicili. Com ho diu? Pues, lo habitual, amb el 99,9% de les situacions, és tinc un contracte o sóc propietari. Si és propietari, no cal que ens porti la còpia simple de l'escriptura, perquè nosaltres tenim mitjans de comprovar a través de tributs que aquella persona realment és la propietària d'aquell immoble. Això es va ampliant i diversificant, perquè no és el mateix una persona sola que dues, que tota una família on la família, un fill és de tots dos, però l'altre només és d'un dels cònjuges. M'explico. Al marge de menor o major d'edat, tothom necessitem que s'identifiqui amb el document d'identitat, sigui passaport, sigui NIE, sigui DNI, al marge de la nacionalitat, que tingui el seu document vigent en aquell moment. I dic vigent perquè de vegades som tots plegats una mica deixats amb això de la vigència del DNI. Allò, bueno, és que no ho he necessitat i encara no l'he anat a renovar. Necessitem que la documentació estigui vigent. Si a més tinc fills, ho hauré d'acreditar amb el llibre de família, que són els meus fills. Si no és fill dels dos cònjuges de la parella que ara ve a empadronar-se, necessitarem també l'altre llibre de família, i si no hi ha conveni de separació necessitarem o el conveni és compartit, la custòdia és compartida, necessitarem també l'autorització del cònjuge,
de
pare o mare,
progenitor.
Clar, que autoritza aquest empadronament. Dit això, amb això seria suficient. Una altra cosa és...
Aquí, això que ens apunta l'Andrea ja pot ser una font de conflictes.
Sí. És una font de conflictes.
És una font de conflictes.
Jo no
vull que el meu fill s'empadroni...
És una font de conflictes perquè la gent oblida moltes vegades que l'administració no pot prendre partit. És a dir, si un jutge s'ha pronunciat, nosaltres seguirem el que diu el jutge.
Allò va a missa.
En aquest sentit, el personal de l'OAC ho té molt clar. No atenem amb guà blanc en aquest sentit. No entrem en el conflicte personal que tenen dues persones que sempre, o la majoria de vegades, existeix quan hi ha una separació i, a més, hi ha fills. Nosaltres no entrem aquí. Demanem la documentació sempre la mateixa. Acredita la identitat d'aquests menors i acredita també que en el cas que hi hagi una sentència de separació, que l'altra persona ho sap, que autoritza l'empadronament. De vegades les sentències dels jutges ens deixen una mica... utilitzen un llenguatge que de vegades la persona, com que ve d'una situació emocional molt tensa i molt conflictiva, quan finalment arriba la resolució del jutge, no sempre s'està d'acord, i tots tenim coneguts o ho hem passat en carn pròpia, que allò que el jutge diu no és ben bé el que s'està fent a la realitat. Aleshores, bé, l'OAC, no, ho hem dit alguna vegada, no deixa de ser un lloc on la gent necessita explicar-te absolutament amb pèls i senyals quina és la situació, però és que nosaltres el que necessitem és que ho acreditis. Al marge d'això, no som un consultori de, bueno, doncs ara digue-li al jutge o parla amb ell, o no, hi ha un conflicte que s'ha resolt, potser no t'agrada, potser t'agrada més o menys, o que s'està incomplint. Aleshores, bueno, aquesta societat té mecanismes perquè denunciïs l'incompliment o vagis més enllà, però no és la via de l'empadronament, és una altra via. La via administrativa és molt, molt pautada, està molt pautada, no improvisem, no diem, bueno, però si no té... No, intentem escoltar situacions. Hi ha gent que ha perdut el document d'identitat i no ha passat a fer la denúncia. Doncs, escolta, és molt clar, vés a fer la denúncia perquè la policia a la seva base de dades tindrà el document. Jo no atenem sense que hi hagi una acreditació d'identitat, perquè si no, aquí estem empadronant.
Correcte.
Vull dir, la funció d'un funcionari públic en aquest... Uh-huh. És la mà del qui dona fe que ha vist aquella persona i ha comprovat que aquell document és aquella persona.
Per tant, la cosa en principi és molt simple, s'ha d'acreditar la identitat a partir de la visualització presencial de la persona més el seu document, i s'ha d'acreditar la residència a partir o d'un contracte de lloguer o de la certificació de la propietat sobre un determinat habitatge.
Hi ha altres casuístiques. Uh-huh. En aquest moment, encara que l'administració intenti tenir-ho tot molt pautat i molt controlat, la casuística en el dia a dia, les famílies, les persones, tenim situacions que administrativament costa encaixar. Uh-huh. No disposar d'un document, perquè encara no he heretat la casa de la meva mare, del meu pare, que és on jo m'empadrono, o un tipus de contracte que no s'ajusta a dret, en el sentit que pot ser un contracte de segona residència. El que diu la normativa és que la gent viu, resideix allà on
primera
tens
residència.
Exacte.
És evident.
Aleshores, a partir d'aquí hi ha gent que s'enfada perquè el tipus de contracte que li han fet no respon a dret administratiu, en aquest cas a dret civil. No és il·legal fer un contracte de segona residència, però per empadronar-se necessitem que fixi la residència, perquè l'empadronament el que és això: estic fixant la meva residència per gaudir de l'accés als serveis públics, per tenir bonificacions en funció de les normatives que aquell ajuntament hagi activat.
Allò que s'ha dit alguna vegada, la gent que no té una residència legal establerta, la gent que ha vingut d'altres països i que no té residència, pot empadronar-se?
La normativa el que diu és que si l'administració disposa d'un acte de comprovació de que aquella persona efectivament està residint, està vivint, està dormint, té les seves coses en aquell sostre, a través d'un acte de comprovació es podria empadronar.
D'acord.
Dit això, i com que sabem que hi ha molt de soroll pels mitjans de comunicació i pels desnonaments i tot plegat, aquí a Sitges no s'estan ocupant immobles de segona residència. No tenim aquesta constància. I el que fa l'acte de comprovació és això: un funcionari es desplaça per comprovar que realment aquella persona està vivint allà. No entrem en si és legal o il·legal, que això és una altra cosa,
Correcte, simplement es comprova.
Simplement es comprova un fet i no es deixa a ningú... Ja et dic, l'empadronament va lligat a serveis públics. Les situacions de les famílies en aquest moment... Ja portem uns anys on estem veient diferents casuístiques. Una cosa que abans passava de tant en tant, ara cada vegada més això passa. Això no vol dir que nosaltres estem ajudant a ser il·legal. Nosaltres estem cobrint un dret, que és el dret d'empadronar-me.
D'acord.
Per què? Perquè resideixo aquí. A partir d'aquí hi ha altres vies que es posen en marxa i en aquestes no són competència
del el dret a l'habitatge, el dret a...
O correcte, fins i tot sí, informar un jutge de que aquella vivenda s'ha... Hi ha gent residint on i no tenen títol de propietat.
Però aquí no hi entra l'administració. No. Això ja és qüestió del propietari en el seu moment. L'administració només certifica...
S'engeguen diferents vies quan una persona...
Uh-huh. Però en el fons, en una cosa tan simple, és que ens està cridant l'atenció, en una cosa tan simple com és empadronar-se, que és una de les gestions més simples que es poden fer, perquè no s'ha de pagar cap no s'ha de pagar res per empadronar-se.
No, és totalment...
Poden generar-se conflictes amb parelles separades, conflictes amb residències en indrets ocupats, és a dir que...
Sí, és tot un món. Però per què? Perquè la vida de les persones a la nostra societat va canviant. No és el mateix, vull dir, jo fa 15 anys que treballo a la mateixa oficina i no té res a veure... En 15 anys el canvi, la quantitat de circumstàncies que es donen noves, que abans no era pensable. Potser a Barcelona sí, perquè evidentment més gran és el municipi, més situacions, més casuístiques hi ha de famílies i de residències i d'immobles i de tot plegat. Però clar, en un municipi com Sitges, amb 15 anys, ja formem part d'un tipus d'urbe, d'un tipus de ciutat... on, evidentment, no som res més que el reflex del que passen a ciutats amb aquest volum de persones.
I passen coses que abans no passaven.
Exacte. Sí que és veritat que, de vegades, i això ho detectem cada vegada més, la gent que no s'ha mogut del seu entorn, que segueix vivint en el poble com a poble, no és tan conscient que ja ha deixat de ser poble. Ve gent de tot arreu, a tots tipus de famílies, amb unes casuístiques i amb unes problemàtiques brutals, i una cosa que nosaltres tenim sempre molt clara és que la vida de les persones té molt poc a veure amb la vida administrativa. Tothom ho té tot tan ben endreçat com perquè en qualsevol moment jo pugui acreditar que el cotxe és meu. No, és que és del meu pare. Com que és del teu pare? Sí, bueno, me'l deixa, però és que fa 4 anys que volem fer el canvi de vehicle, però encara no ho hem fet. Per això que la vida de les persones, el dia a dia, no vol dir que jo tingui sempre tota la meva documentació al dia.
Correcte. És que la frase que ens ha dit l'Andrea és gairebé de titular. La vida de les persones té molt poc a veure amb la vida administrativa. És a dir,
va a un altre ritme.
L'administració, pel que sigui, no ha sabut adaptar-se a la velocitat dels canvis... De la societat i de la vida social.
Sí, i ho veiem tots en el nostre dia a dia. Abans les coses tenien un tempo, hi havia un recorregut, sempre hi havia temps d'arreglar-ho tot, de fer-ho tot, a poc anem fent. Ara va molt de pressa, ens passen moltes coses. Jo amb 2 anys em puc haver casat, separat, haver tingut un fill i tenir un fill d'una segona parella. Dius, amb 2 anys tot això... I de vegades quan veus llibres de famílies dius, mare de Déu, en tan poc temps tot això bé, no té res a veure amb el tempo que abans tenien els nostres pares, la societat va a una altra velocitat.
Correcte. De tota manera, el tràmit de l'empadronament és immediat, oi?
Sí, és automàtic.
És automàtic, és a dir, en el moment que s'ha certificat ja surts d'allà empadronat.
Sí, sí, exacte.
Des d'aquell dia.
La persona s'aixeca de la cadira on està assegut amb el comprovant conforme resideix a partir d'aquella data.
I no ho hem dit, però el padró vincula amb el cens electoral,
sí,
també. Per tant...
Ara que aviat hi seran. Sí. Va vinculat. Tots els ajuntaments treballem amb diferents programes de padró, però el nostre responsable és l'Institut Nacional d'Estadística, que és on es volca tota la base de dades dels habitants d'un país.
Per tant, en el moment que un està empadronat, ja li toca votar allà, al lloc que està empadronat.
Dependrà de la data en la que l'INE tanqui la data de fins aquí he revisat el padró, el cens, perdó. Si jo m'empadrono l'endemà de la data en
ja
què l'INE
ha tancat, dret al vot.
Tindràs dret al vot en la darrera residència. És a dir, si fins ara jo estava empadronat a Cardedeu, arribo a Sitges, m'empadrono a Sitges, i d'aquí 4 mesos es convoquen eleccions i la data en la que es tanca el cens és just abans que jo m'hagi empadronat a Sitges. Hauré de votar, figuraré, exacte,
correcte,
en la llista de l'antic municipi.
Bueno, doncs les dades del padró, jo crec que podrem estirar del fil, però és darrere d'un tràmit tan simple la problemàtica que pot sorgir.
Més que problemàtica, casuística.
Casuística, casuística.
Problemàtica vol dir que hi ha un problema.
D'acord.
No, nosaltres no neguem l'empadronament a la gent. Veient la casuística, intentem ajustar per empadronar.
Interessant. Andrea Peinado, moltíssimes gràcies per aquesta estoneta. Estirarem del fil d'això i d'altres tràmits vitals bàsics.
Perfecte, moltes gràcies.
Fins aviat.